a PISA, que du a terme l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, i mesura el rendiment acadèmic dels alumnes en matemàtiques, ciència i lectura, deixa els pitjors resultats de la història des que va començar l'any 2000. El daltabaix és especialment significatiu a Catalunya, on el rendiment dels alumnes de quart d'ESO ha baixat en picat en les tres matèries que s'analitzen. Avui volem precisament fer un repàs, una ullada a tota aquesta situació i ho fem en companyia d'en Jordi Deulofeu, professor honorari de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell ha estat professor de matemàtiques i pedagog, jubilat de principis d'aquest any.
Recentment, del passat setembre.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Com portes la jubilació?
Porto bé, segueixo treballant bastant, sí? Però bé, porto bé, sí.
Anem a tocar matèria sensible.
Anem a parlar d'un tema complicat.
Un tema complicat, i sobretot després de veure aquests resultats, sí. Que això podríem dir que això no és flor d'un dia. Els resultats no són d'ahir ni d'abans d'ahir, no? Són conseqüència de, sí. De què?
Deixem començar dient una cosa positiva.
Vinga.
Perquè potser després no n'hi ha gaires.
Vinga.
La primera positiva és que cada vegada que surt, cada 3 anys, l'informe PISA... Parlem d'educació i parlem d'un aspecte concret de l'educació del que normalment no se'n parla. Jo crec que d'educació es parla de moltes coses, tothom hi entén molt, però del que aprenen els nostres alumnes, encara que només sigui amb llengua, matemàtiques i ciències, que déu-n'hi-do, en parlem molt poc. La societat parla molt poc, parla de molts altres temes, perquè efectivament l'educació és un tema molt sensible, políticament sobretot, i per tant se'n fa molt mal ús moltes vegades. Per tant, per mi, el positiu és que parlem de què aprenen o què no aprenen, malauradament, els nostres alumnes, i què està passant i què passa. I
a partir
d'aquí, això seria el positiu.
Anirem
a
pas a pas.
Analitzem.
Anem pas a pas. Quina importància li hem de donar a aquests resultats, a aquests últims resultats de l'informe PISA?
Molt bé. Primer de tot, PISA, perquè molta gent, ara ja sento, diu, bueno, potser PISA no és tan important. A veure, PISA és un estudi internacional molt ben fet. És a dir, que això que ha passat aquí, que s'ha dit, que la mostra no estava ben... Bueno, tot això... A veure, PISA és un estudi molt seriós, que val molts diners, que els governs de tots els països, inclòs el nostre, paga voluntàriament per participar en aquest projecte, tothom se'n podria anar i no pagar. PISA és un estudi molt ben fet, jo el conec una mica perquè soc de matemàtiques i per curiositat miro qüestions estadístiques. L'informe és fantàstic. Ara bé, l'informe és molt complex, PISA és molt complicat, ens donen molta informació del que passa, però no ens donen massa informació del per què passa el que passa. I llavors, a partir d'aquí, tothom especula, i tothom, jo estic veient aquests dies, que el que està passant és allò de que amb els col·legues diem, jo ja ho sabia, tothom sap que passaria el que passaria, però cadascú té una idea diferent del per què està passant, no? Llavors, el que crec que és interessant és analitzar possibles causes del que està passant a partir de les dades que tenim, no de les que no tenim.
Llavors, pel que ens acabes de comentar, el que reflecteix aquest estudi és la situació real, ni més ni menys.
Ni més ni menys.
Sense trampa ni cartró.
No. Es pot analitzar, i això també es fa molt poc, què és el que se'ls demana als alumnes. Jo et puc posar exemples de què els hi pregunten de matemàtiques, no? I potser la gent pensa, no saben, els nostres nois no saben matemàtiques, vol dir que no saben dividir o no saben resoldre una equació. No se'ls hi pregunta exactament això. Se'ls hi pregunta si saben utilitzar les matemàtiques que coneixen per pensar, per utilitzar-la en la seva vida quotidiana, i potser tot això, bueno, potser no. És molt possible que això no es faci a les classes de matemàtiques, perquè s'estiguin fent altres coses. Aquest és un aspecte que jo crec que és molt important. Mirem què demana, i ara la resposta és, a mi em sembla que el que demanen de matemàtiques és el que s'ha de demanar, i la meva resposta és que sí. A mi m'agrada, jo conec alguns dels que dirigeixen la part de matemàtiques, que són, bueno, això ve de Dinamarca, del Mogens, i ve d'Holanda, dels Països Baixos, i són gent molt solvent des del punt de vista mundial, és a dir, que no hi ha cap mena de dubte.
Però fixa't una cosa, que d'aquestes tres matèries hi ha una que és bàsica, basiquíssima,
sí.
Que és la lectura,
sí.
La comprensió,
sí.
Lectora.
Sí.
Si aquí fallem,
Exactament. Jo sóc menys expert en conversió lectora, però m'he mirat una mica les dades perquè sabia que avui havia de venir a parlar i no només parlaríem de matemàtiques, i em sembla molt bé. És cert, tenim un problema de comprensió lectora. Però també m'he estat mirant una dada que he trobat molt interessant i que no l'he sentit dir a ningú, i és que tenim un problema de comprensió lectora dels nois, no de les noies. Ah. És molt curiós. Sí? Hi ha 34 punts de diferència entre el resultat que obtenen els nois, comptant tots els nois de Catalunya i totes les noies. Per tant, suposo que quan es prenguin mesures respecte per intentar millorar la comprensió lectora, es tindrà en compte això, perquè és una diferència bastant substancial, 34 punts. Perquè tinguis una idea, en matemàtiques hem baixat molt i hem baixat 20 punts. I això em va sorprendre molt, buscant les dades. Vaig dir, ah, mira, que curiós, I això deu voler explicar, jo no ho sé, què està passant, però vol dir segurament que s'hauran de prendre mesures perquè passa alguna cosa, que els nois, jo què sé, doncs, es dediquen al mòbil, es dediquen a altres coses, i en canvi les noies...
Seria interessant també comprovar si aquesta mateixa diferència es produeix en altres països, no? En altres...
Efectivament, no tant.
No tant.
Ho he mirat a Espanya i he mirat a totes les comunitats d'Espanya. És on hi ha més diferència entre el rendiment dels nois i de les noies. Mentre que, per exemple, a matemàtiques, que fa uns anys hi havia més diferència entre nois i nois al revés, a favor dels nois, ara és insignificant la diferència, perquè a PISA tot el que sigui menys de 9 punts és estadísticament irrellevant.
Anem a les causes. Se n'ha apuntat unes quantes. Pandèmia, retallades, nouvinguts, pantalles... és una mica...
Bueno, torno a la idea que deia abans. PISA és essencialment un estudi, un projecte que compara països. La pandèmia l'hem passat tots. Per tant, aquí l'important és comparar com estem nosaltres. Hem baixat, però com estem respecte a la mitjana de la Unió Europea o la mitjana de l'OCDE. I aquí també hem baixat. No tant, però també hem baixat. La majoria del món ha baixat, efectes de la pandèmia, això ja s'esperava, però l'important és en comparació. O sigui, l'interessant de PISA és que ens diu que hi ha països que ho estan fent bé i que estan parant els cops i que estan recuperant, i ens està dient que nosaltres no ho fem prou bé, això és evident, Jo he dit que no hem d'exagerar perquè la baixada és important, és la més important de totes les que hem tingut, per tant, això està clar, estadísticament tampoc és tan gran, però efectivament, a mi em preocupa més una altra cosa, que és la tendència.
Clar.
Estem anys baixant, baixàvem poc, ara hem baixat més, això em preocupa més, perquè vol dir que no hem adoptat mesures que ens permetin començar a remuntar, cosa que altres països, davant de mals resultats, adopten decisions que normalment els fan remuntar, a molts casos. Tenim el cas de Portugal, per exemple, és un cas absolutament excepcional. Vull dir que com tenien uns resultats com els nostres una mica pitjors fa 10-12 anys i com han començat a remuntar, i això són tendències, això no s'arregla en un any, dos anys, tres anys. Això triga temps. I aquest per mi és un dels problemes fonamentals.
Podem deduir que aquests resultats... pel que tu comentaves de la tendència, qüestionen el model educatiu que tenim a Catalunya?
Bueno, això és molt fort. Estem avaluant uns aprenentatges i ens qüestionen com ho estem fent en aquests aprenentatges, i el que s'ha de fer, i el que les nostres autoritats ja faran, els nostres governants, si ho fan bé, és analitzar molt bé, amb molt detall, aquestes les correlacions. PISA dona moltes dades i et diu... Aquests resultats amb què correlacionen? Per exemple, sabem que hi ha un problema de segregació, i això ho sabem, i això ho marquen aquests resultats. Per tant, o ataquem aquest problema o no millorarem els resultats. Jo sempre dic, en temes com aquests, el café para todos no serveix. És a dir, anem a fer, vinga, va, anem a fer millor, així en general. No. Per mi s'ha de fer... cirurgia, vull dir, mirar exactament on es necessita, on necessiten els canvis, i és l'exemple que et deia abans de la lectura dels nois i les noies, vull dir, aquí, si fem, intentem millorar tots, bueno, potser millorarem una mica. Si som capaços de fer, en aquest cas concret, algun tipus d'esforç i de treball per millorar la lectura dels nois, això serà molt més fàcil, perquè si estàs molt avall, és relativament més fàcil pujar.
Deixa'm que introdueixi un concepte, que és el de la cultura de l'esforç. Hem desterrat això una mica també de l'educació? Els hi hem posat com moltes facilitats.
Aquest és un altre dels temes molt recurrent. No hi ha cap evidència, no hi ha cap gran recerca que digui que fent esforçar més els nois aprenen més. Les persones aprenem quan volem aprendre. I quan les emocions per aprendre són positives. I quan, per tant, quan el sistema, l'escola i els professors aconseguim entre tots que els nostres alumnes vulguin aprendre. És cert que l'aprenentatge no és sempre divertit, alegre, passar-s'ho bé, i que hi ha aspectes de l'aprenentatge que costa esforç, però la per mi la responsabilitat no és a mi dels nostres alumnes. A mi em preocupa molt veure com molta gent s'espolsa la responsabilitat i diu... La responsabilitat és compartida per tots,
Societat,
la societat, escola. Els que ens dediquem... A veure, jo primer, jo he estat molts anys el director del màster de formació del professorat de secundària de matemàtiques i, bueno, vam fer un esforç per passar del CAP al màster, que jo crec que va ser una cosa positiva, però després es pot fer millor, hi ha molts temes a millorar i, per tant, evidentment, tots tenim una part de responsabilitat. És cert que vivim en una societat... A mi em preocupa més que el de l'esforç, per exemple, la immediatesa de la nostra societat, la rapidesa amb què els nostres nois i noies salten d'una cosa a l'altra. Això no deixa temps. O sigui, l'ús del temps a l'escola...
Bueno, l'atenció.
I l'atenció, efectivament. Mm. Però en matemàtiques s'ha de tenir temps per pensar. No és només fer, pica, passa una altra cosa. Si una explicació dura més d'un minut, ja no l'aguanten, ja estan despistats. Però això és molt complicat, perquè això és la societat en la que vivim. I si no fem píldores molt petites, això a mi em preocupa molt. Em preocupen més aquests aspectes que el de la cultura de l'esforç. També, És a dir, no tot... Hi ha vegades que, si no ens esforcem...
I el tema de la tecnologia, que també vindria...
I el tema de la tecnologia és un altre. Fixa't la dificultat que tenim per saber com... I les grans discussions amb el tema del mòbil a l'escola i per saber com ho hem de fer. És una cosa que ens ha vingut nova. Sabem que té efectes molt positius i efectes no gaire positius. I ens costa molt, estem encara discutint si s'ha de prohibir a l'escola, unes escoles prohibeixen, les altres ho fomenten, unes no deixen portar el mòbil a l'escola. Aquí, en aquest tema concret, jo crec que sí que falta una mica de planificació, de presa d'acords conjunts. Jo estic molt d'acord amb els professors quan diuen una de les coses que ens despista és els canvis sobtats. Encara no tenim temps. Hem fet un canvi de currículum, l'estem aprenent, ens estem formant, hem canviat coses molt importants i pum, ja ens ho tornen a canviar. I això, jo m'atreveixo a dir, no en tinc dades, però m'atreveixo a dir que això és un dels problemes que tenim. És a dir, canviem massa ràpidament normatives, formes de treballar, etc. Quan el professorat i la societat en general encara no... La societat encara, per mi, encara no entén molt bé què vol dir aquest canvi en matemàtiques, de passar de fer tècniques, operacions, això, a passar a el que se'n diuen competències. Que en el fons no vol dir res més que aprendre a resoldre problemes, a pensar, a raonar... Tothom accepta que és molt més important pensar i raonar que fer divisions amb dues xifres. Però, bueno, i això com es fa? Això és molt complicat de fer.
Jordi, no, ja sé que no tens la vareta màgica, però quan penses en possibles solucions, cap a on apuntes?
Per mi hi ha un primer punt, aquest que et deia ara de no canvis sobtats, una línia molt més coherent i molt més clara, una. Una formació al professorat molt generalitzada. Hi ha molt bona formació al professorat, però per uns pocs, per aquells que la volen fer. Jo faig formació i conec formacions, són formacions excel·lents. Hi van molt poca gent dintre del conjunt de tot el professorat. Per tant, una formació del professorat molt més forta i una inversió en els llocs on cal. Ja ho deia abans, temes de segregació, temes d'equitat. Aquí tenim un dèficit perquè no ho fem prou bé, jo crec.
Jordi, doncs ja no ens queda més temps. Hem fet un repàs, així molt, molt per sobre d'aquesta situació que ens ha deixat l'informe, aquest últim informe PISA. Hi ha molta feina per endavant i doncs ara ens toca a tots, cadascú en la nostra parcel·la,
tots.
Començar a remar, però tots en la mateixa direcció.
Exactament, això és el més important.
Jordi de l'Ofeu, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bones festes.
Igualment.